Són les 8, molt bon dia a tothom.
Bon dia per posar-nos pedres a les butxaques, perquè el vent de Garbí es deixarà notar fort. De fred, igual que ahir, no en tindrem gens.
Temperatures que superen els 16 graus a bona part de la comarca a aquesta hora.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia a tothom. Suposo que us passarà com a mi avui quan sortiu de casa. La mateixa sensació d'ahir, aquesta sensació que no quadra gens la temperatura que fa amb l'època en què estem. Demà baixen els termòmetres, això sí, i tindrem una tongada de pluges que durarà, això sí, només un dia. Avui al Supermatí analitzarem les dades de creixement i descens de la població els últims mesos als pobles del Baix Empordà i ens farem ressò de les demandes dels propietaris de pisos del front marítim de Platja d'Aro que tenen els drets molt limitats per la llei de costes. I també explicarem el bon progrés de Paula Badosa a l'Open d'Austràlia. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Això és el Supermatí, les 8 i 1 minut. Avui parlarem amb el xef i fundador d'Aitor de Calbandarra, a Begur, és Aitor Sumoy. L'establiment ha rebut el Premi Nacional d'Establiments Comercials Centenaris. I com cada dijous, parlarem de cinema i sèries amb l'Ignasi Arbat. Tot això de seguida, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alsina, bon dia.
Hola, molt bon dia, Dani.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
Carles Saló, bon dia.
Bon dia.
I Sergi Villena.
Hola, bon dia.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Platja d'Aro és el poble del Baix Empordà que més creix en habitants, mentre que Ullastret redueix el número d'empadronats.
Castell, Platja d'Aro i Ullastret han estat els municipis que han registrat els majors canvis poblacionals al Baix Empordà entre els anys 2020 i 2023. Durant aquest període, marcat per la pandèmia del coronavirus, Castell, Platja d'Aro ha experimentat un augment de 1.536 habitants, passant de 11.030 a 12.566 residents, un creixement del 13,93%. Per contra, Ullastret ha vist una disminució de 13 habitants, passant de 274 a 261, un descens del 4,74%.
Els propietaris afectats per la llei de costes de Platja d'Aro reclamen al Ministeri que exclogui els pisos del domini públic.
A través d'aquesta acció, els propietaris de pisos, cases o vivendes volen recuperar la potestat de poder vendre o heredar aquests béns.
I encara a Platja d'Aro investiguen 4 locals d'oci nocturn per molèsties als veïns.
Els veïns afectats van enviar les queixes als fiscals de Medi Ambient de Girona, on després d'investigar-ho, el fiscal Enrique Barata ha presentat una denúncia penal al jutjat en contra dels establiments denunciats per aclarir si han comès un delicte de contaminació acústica.
8 i 3 minuts a la Bisbal han entrat en un centre de menors 3 dels integrants d'un grup que robava en habitatges i establiments del municipi i de Rodalies.
Ho ha explicat l'alcalde del municipi, Òscar Aparicio, en una entrevista al Supermatí. Va abordar l'estat de la seguretat al municipi, que és un tema que preocupa els ciutadans. Cal recordar que el 2024 va començar amb una baralla, diverses destrosses a comerços del municipi i la troballa del cos d'un nadó en una paperera al centre de la ciutat.
A Palafrugell, el mercat de la carn es preveu que torni a obrir el 20 de febrer, per tant, després d'aquest tancament de 5 setmanes per obres.
Aquest dimarts ha començat la primera fase de les obres amb la remodelació de la teulada i l'ignifugat. Jordi Rubau, paradista del mercat, explica a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell que el 20 de febrer tornaran a obrir si tot va bé. Explica que hi havia un risc pels clients i els paradistes i també hi havia goteres i esquerdes.
I l'alcalde de Palafrugell presentarà els pressupostos municipals del 2024 en un acte públic al Museu del Suro.
Serà el dilluns a les 7 del vespre. L'alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, explicarà les principals línies del pressupost i quines mesures es contemplen, per exemple, per pal·liar els efectes econòmics i socials de la crisi sanitària de la Covid. També respondrà a les preguntes del públic.
Vilapera instal·larà una comunitat energètica al Centre d'Educació Infantil i Primària Pedra Blanca, Empordanet.
El projecte es troba actualment en fase d'execució, és a dir, ja s'està fent la instal·lació fotovoltaica al CEI Pedra Blanca 0, Empordanet.
I avui tornem a parlar de tennis amb bones notícies perquè Paula Badosa passa a la tercera ronda de l'Open d'Austràlia.
La de Begur confirma les bones sensacions del dia del debut i aconsegueix un triomf imponent davant de la russa Pavlyuchenkova. Una altra vegada, amb molta autoritat, Badosa completa un gran partit i s'imposa amb un clar 6-2 i 6-3.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més enllà, perquè més enllà del Baix Empordà estan passant coses. Per exemple, sobre la llei d'amnistia, els lletrats de la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats expressen dubtes sobre la constitucionalitat de la llei d'amnistia. Creuen que hauria de ser articulada mitjançant una reforma constitucional, excloent els delictes de terrorisme. L'amnistia, segons ells, no està dins les competències del Congrés i alerten sobre els possibles conflictes amb el dret europeu. Segons el Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, Pedro Sánchez tornaria a guanyar les eleccions generals amb un 34% dels vots, superant el PP, que obtindria un 32,1%. Aquestes xifres representen un lleuger augment pel PSOE des del baròmetre del desembre. Sumar se situa en tercera posició amb el 9,7% dels vots, mentre que Vox cau al quart lloc amb un 8,3%. Dani Alves diu ara que anava begut el dia en què es va denunciar la violació que hauria comès a una jove en una discoteca de Barcelona. La defensa sosté que l'estat d'embriaguesa hauria afectat les seves capacitats cognitives i demana l'absolució i considera que l'embriaguesa seria un possible atenuant. A Colòmbia han detingut una persona relacionada amb la compra de la motocicleta utilitzada en l'atac contra el polític Aleix Vidal Quadras. Aquesta és la quarta detenció vinculada a l'atemptat, tot i que l'autor material encara està sense identificar. L'individu, detingut a Colòmbia, tenia alerta vermella de l'Interpol per terrorisme i era sol·licitat per les autoritats espanyoles. El fiscal César Suárez, estem parlant ara de l'Equador, el fiscal encarregat de casos de narcotràfic, terrorisme i diligència organitzada, ha estat assassinat a trets a Guayaquil. Suárez estava investigant l'assalt d'un grup armat a un canal de televisió la setmana passada. La situació apunta, com ja hem anat explicant els últims dies, a una escalada de violència al país. Vuit i set minuts, moment de la previsió del temps amb en Marc Vilà. Bon dia.
Bon dia.
Dia de poca fred i amb vent, és així?
Dijous que es presenta càlid i ventós. Aquests seran els dos titulars que protagonitzaran la meteorologia del Baix Empordà d'avui, en una jornada que no es presentarà en cap cas amb sensacions hivernals. Avui la jornada es presenta bastant assolellada i la temperatura serà anormalment alta i això portarà a notar un dia suau. I això ens portarà una meteorologia molt semblant a la jornada d'ahir dimecres. El vent de Garbí tornarà a bufar fort i podrà arribar a cops de 60 km per hora i deixarà una sensació estranya de suavitat tèrmica a l'ambient. La forquilla de temperatures quedarà entre els 7-8 graus mínims als quasi 20 màxims, essent la jornada d'impàs a la de demà divendres, que ens arribarà una pertorbació que ens farà baixar la temperatura i ens portarà pluja que a la comarca podrà ser entre els 5 i els 10 litres per metre quadrat.
I el comentari d'avui al Supermatí ens envia l'escriptor Adrià Pujol.
Bon dia, estimats oients de Ràdio Capital.
I Ràdio Palafrugell.
Avui el meu comentari és una mica recurrent, perquè ja us ha arribat per terra, mar i aire, que bé, que tot l'equip de Ràdio Capital, tots plegats hem parit un projecte que trobem que val la pena tornar a reivindicar. Pels que no ho sabeu, Vam estipular un podcast, una sèrie, no sabria com dir-ne, una mena de crònica de l'Empordà, fictícia, ficcionada, que es diu Ui, si aixequés el cap. Són 6 capítols que trobareu penjats en el web de Ràdio Capital, us el recomano molt, i us explico. Ui, si aixequés el cap, repeteixo pels que no ho sabeu, és una ficció radiofònica, molt ben produïda, amb un nivell professional de temperatura molt alta, en què el protagonista, o un dels protagonistes, que és l'Empordà, l'Empordanet, l'esperit de l'Empordà, es planteja el fet de ressuscitar empordanesos i empordaneses il·lustres, fer-los venir al present i comentar amb ells doncs, l'actualitat econòmica, empresarial, cultural, el paisatge, els nous costums, les noves tecnologies, etc. Ja us dic, convidant personatges il·lustres empordanesos i empordaneses del passat. Hem ressuscitat, per dir-ho així, la gran Víctor Català, el boig d'en Salvador Dalí, en Josep Pla, evidentment, La dinamita de la Bisbal, que és la Llucieta Canyà, una feminista conservadora. En Pere Collrigau, l'empresari de l'arròs, l'home que va donar forma i vida al que avui seria la Plana de Pals, diguem així. I el bo d'en Francesc Cambó, vergelità il·lustre i home tan important abans de la guerra, durant la guerra i després de la guerra. De veritat que són capítols, mitja hora, que podeu sentir a casa tot cuinant o tot anant amb cotxe a la feina, tornant de la feina, i que donen una nova, diguem-ne, una nova vida a tot el que seria el paquet històric de reflexió que s'ha fet o que es ve fent des de fa tants anys, gràcies als escriptors, a la gent de ràdio, a la gent de televisió, als artistes, a la reflexió, deia, que es ve fent sobre aquest país nostre, aquesta comarca nostra, els empordans, l'Alt i el Baix Empordà i l'Empordanet inclòs, que me sembla que bé, que val la pena recomanar de nou i no deixar que quedi com una anècdota, perquè acabo, és un producte de primeríssima qualitat que pot competir amb productes semblants que es fan arreu del país. I fins aquí, que vagi bé, que tingueu un bon dia i fins aviat.
Moltes gràcies, Adrià Pujol, boníssima recomanació. Dos minuts, tres minuts, de fet, i arribarem a un quart de nou del matí d'avui dijous 18 de gener del 2024. Això és el Supermatí, l'informatiu conjunt de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal, i a aquesta hora del matí obrim l'informatiu i ampliem totes les notícies que us hem explicat fins ara.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Ahir es van donar a conèixer les xifres de canvi poblacional als diversos municipis del Baix Empordà, de fet, de tot el país, i ens quedem amb alguns titulars. Per exemple, que Castellplatja d'Aro és el municipi que ha crescut més, percentualment, i Ullastret és el que ha baixat més de població, també percentualment. Són els municipis amb majors canvis poblacionals. En aquest estudi de canvis poblacionals al Baix Empordà entre els anys 2020 i 2023, un període marcat per l'impacte de la pandèmia del coronavirus que ha influït en els moviments poblacionals.
Castellplatja d'Aro ha experimentat un augment significatiu en la seva població, amb un increment de 1.536 residents, passant d'11.030 habitants el 2020 a 12.566 el 2023. Aquest canvi representa un creixement del 13,93% en aquest període. Per contra, Ullastret ha vist una disminució en la seva població, amb una reducció de 13 habitants, passant de 274 a 261, el que suposa un descens del 4,74% entre els mateixos anys. L'anàlisi també ha inclòs altres municipis del Baix Empordà, mostrant una varietat de tendències. A Torroella de Montgrí la població ha augmentat un 4,39% des del 2020, passant d'11.836 a 12.356 residents. Palamós ha registrat un augment més modest, amb un creixement del 0,87% en aquest període, passant de 18.135 habitants a 18.293. Begur ha mostrat un augment del 8,35% amb un creixement de la seva població de 13.891 a 4.216 habitants. Palafrugell també ha experimentat un augment, amb un increment del 2,60%, passant de 23.244 a 23.848 habitants entre 2020 i 2023. Al seu torn, Pals ha vist un augment de la seva població del 6,1%, passant de 2.395 a 2.539 residents. Santa Cristina d'Aro ha registrat un augment del 7,13%, passant de 5.287 habitants a 5.664 habitants, mentre que Sant Feliu de Guíxols ha experimentat un creixement del 2,96%, amb un augment de la seva població de 22.097 a 22.751 habitants entre el mateix període.
A Platja d'Aro, més de 850 propietaris afectats per la llei de costes de l'Estat reclamen al Ministeri que exclogui els pisos del domini públic. Què vol dir això? Clar, amb 100 pisos de domini públic, perquè estan al front marítim de Platja d'Aro, els impedeix als propietaris d'aquests pisos, cases o vivendes, poder vendre, heredar o heredar aquests béns, aquests pisos. I ara, a través d'aquesta reclamació, 850 propietaris afectats per aquesta llei de costes demanen que els excloguin amb ells, que excloguin els pisos de tota aquesta qüestió.
Les propietats afectades, que inclouen pisos, cases, gratges i alguns trasters, es troben majoritàriament en blocs d'apartaments construïts entre els anys 60 i 70 a la zona del Passeig Marítim. Aquestes construccions van aprofitar una escletxa legal de l'època, però ara són considerades part del patrimoni de l'Estat a causa de la llei de costes. Fins al 2019 no hi va haver problemes a l'hora de fer moviments amb aquestes propietats, però tot va canviar quan el registre de la propietat de Sant Feliu de Guíxols, amb el suport de l'advocacia de l'Estat, va decidir aplicar de manera estricta la llei. Això va impossibilitar el registre de noves operacions de compra-venda, fet que ha afectat tant els venedors com els compradors potencials. Molts pisos s'han venut per sota del seu valor de mercat, ja que les hipoteques són difícils d'obtenir sense un registre de propietat clar. Tal com explicava l'alcalde del municipi, Maurici Jiménez, en una entrevista en aquest mitjà, al març del 2021 el consistori va demanar al Ministeri que modifiqués els límits de la zona de domini públic i que la línia divisòria s'acostés més al mar per alliberar les propietats. La voluntat era regularitzar la situació d'aquestes finques. Tot i això, i sense obtenir resposta, l'Ajuntament va optar per actuar per la via judicial, interposant un recurs contenciós davant l'Audiència Nacional.
Tenint en compte que nosaltres vam demanar formalment el deslinde a l'any 21, és a dir, vam fer una sol·licitud al Ministeri, a la subdelegació del Govern de l'Estat aquí a Girona. Han hagut dos anys on el que hi ha hagut ha sigut silenci administratiu i, per tant, després d'aquests dos anys de silenci, el que interposem a l'Estat és un contenciós per no haver respost a aquesta qüestió.
Però la plataforma de veïns afectats ha decidit prendre mesures.
Després d'una reunió amb l'Ajuntament de Castelldaro, Platja d'Aro i S'Agaró i l'Associació de Veïns del Passeig del Mar, els propietaris afectats, liderats per Albert Català, president de la plataforma d'afectats, han decidit prendre mesures actives, presentant una allau de sol·licituds al Ministeri per reclamar la desafectació de les seves propietats. A la trobada, a més, es va debatre la proposta que l'advocacia de l'Estat havia donat al contenciós impulsat pel consistori. Aquest escrit recull que, segons el seu punt de vista, l'Ajuntament no estaria legitimat per presentar el recurs ja que no hi té propietats afectades. En espera del que resolgui l'Audiència Nacional, el president de la plataforma d'afectats, en declaracions a l'ACN, reconeix que han decidit avançar-se i reclamar de manera directa al Ministeri que engegui l'expedient per desafectar-los les propietats.
L'objectiu és que se solucioni el problema aquest, perquè, esclar, tots aquests 858 pisos afectats, doncs no es poden ni vendre, ni fins i tot no es poden ni inscriure herències. I per tant, és urgent, ara és urgent. Això està paralitzat des del 2021, penso, i és urgent que ho solucionem. Llavors, una forma de pressió en el Ministeri és que tots els afectats presentin també l'escrit. Afectats i comunitats de propietaris, que també tenen elements comuns que estan afectats.
A més, els propietaris encara estan pendents del que digui la sentència. Català explica que un cop s'hagi aconseguit desafectar les propietats, caldrà engegar un altre procés, la transmissió de les propietats per part d'Hisenda. En aquest moment, caldrà veure quin és el preu que fixa l'organisme. Albert Català detalla que d'aquests 858 propietaris al llarg del Passeig Marítim, també hi ha uns 350 pisos més que tenen les terrasses dins la zona de domini públic. Tot i això, en aquest cas, es tracta dels voladissos i el president explica que no es troben afectats per aquesta problemàtica.
Encara a Platja d'Aro, el jutjat d'instrucció número 2 de Sant Feliu investiga 4 locals d'oci nocturn de Platja d'Aro per les queixes dels veïns per sorolls elevats i persistents durant almenys 5 anys.
Tal com informa el Diari de Girona, els establiments són a Sac, Charlie's, Inox i Scull, tots situats al carrer Pineda de Mar, un dels punts amb més activitat nocturna del municipi. També es denuncia un tècnic municipal que va concedir una llicència de terrassa a un dels establiments de manera fraudulenta. Segons la denúncia a la qual el Diari de Girona va poder accedir entre el 2021 i l'abril de 2023, van tenir lloc 5 sonometries a l'interior de diversos domicilis de veïns afectats. Aquestes proves van determinar que s'havien superat els nivells màxims de soroll permès. En un dels casos, una prova feta entre les 11 de la nit i les 7 del matí va obtenir uns nivells de soroll de 76 decibels, quan el màxim permès és de 55 decibels. entre les investigacions de la Fiscalia i les inspeccions policials fetes als establiments van determinar que cap d'ells tenia col·locat de manera correcta els limitadors acústics. El principal problema de convivència a Platja d'Aro ha sigut per sorolls excessius. Els diferents veïns i residents temporals han denunciat aquesta situació a l'Ajuntament. La informació aportada a la Fiscalia per l'Ajuntament i la policia local hi ha constància de denúncies i queixes des de l'any 2017, ja que abans d'aquest període no hi havia registre informàtic.
Ens situem ara a la Bisbal, perquè han entrat en un centre de menors tres dels integrants d'un grup que robava en habitatges i establiments de la Bisbal i Rodalies. Ho explicava l'alcalde del municipi, Òscar Aparicio, en una entrevista al Supermatí. Aparicio, vam parlar de l'estat de seguretat del municipi, que és un tema que preocupa els ciutadans, després d'un inici del 2024 una mica mogut.
I tot i la sensació d'inseguretat que es pot percebre, l'alcalde del municipi, Òscar Aparicio, en una entrevista al Supermatí, reconeix que ells només poden fixar en les dades, tot i que és complicat. Segons apunta el Batlle, amb dades proporcionades pels Mossos d'Esquadra, la diferència entre els anys 2022 i 2023 és només de dos robatoris més. El Batlle remarca, però, que hi ha delictes menors que no s'acaben denunciant. Cal destacar que el passat mes de desembre els Mossos d'Esquadra van detenir a la Bisbal els sis integrants d'un grup molt actiu de menors que es dedicaven a cometre robatoris a diferents punts de la comarca. Tal com explica Òscar Aparicio, diversos alcaldes i regidors van demanar que s'actués en aquest cas i tres dels menors han acabat en diversos centres de menors a Girona i Barcelona pels propers sis mesos com a mesura cautelar. El Batlle reconeix que després d'aquesta detenció els incidents delictius i no delictius a la Bisbal i la Rodalia s'han reduït.
I és veritat que des que va passar això, el número d'incidents delictius i no delictius gairebé ha quedat a zero, excepte el que va haver-hi a final d'any. Tot la resta ha quedat desert, és a dir, no han tingut més fets delictius o com a mínim no amb aquella intensitat que tenim a la Bisbal i els pobles del voltant. Per tant, tot feia apuntar que eren aquest grupet.
A diferència d'aquest primer cas, el presumpte autor de diversos robatoris en els comerços del municipi encara segueix en llibertat. Els comerciants estan desesperats perquè saben qui és, però només comet furts menors, apunta Òscar Aparicio. Des del consistori, l'única actuació que poden impulsar és la seva detenció quan comet aquests petits furts.
També hi ha hagut altres incidents al municipi.
Doncs sí, un altre dels fets que va ocórrer a la Bisbal va ser aquest passat cap d'any, quan hi va haver una baralla i la destrossa de diferents aparadors als comerços del municipi. Des del consistori encara no tenen clar si aquests dos fets poden estar relacionats. Òscar Aparicio explica que els Mossos d'Esquadra encara investiguen els fets perquè encara no tenen clar si va ser un intent de robatori en aquests locals o a causa de la baralla. A més, l'alcalde també ha abordat el cas del nadó abandonat en una paperera el 2 de gener. El cas encara està sota secret de sumari, però els Mossos els han anat informant de l'evolució del cas. A més, apunta que per evitar que es repeteixi aquesta situació, des del consistori volen impulsar mesures de prevenció.
Vuit i 23 minuts. Anem a Palafrugell perquè els paradistes del mercat de la carn esperen tornar a poder treballar amb normalitat a l'edifici el 20 de febrer. Serà després de les 5 setmanes d'obres que ja han començat, van començar aquest dimarts. En Jordi Rubau, que és paradista del mercat, explicava a l'esmorzar de ràdio Palafrugell que el 20 de febrer tornaran a obrir, si tot va bé, i explica que hi havia un risc pels clients i pels paradistes.
També hi havia goteres i esquerdes.
L'estructura està bastant danyada, ja hi ha parts que s'havien començat a desprendre, petits trossos, no? I llavors, clar, això pot afectar la salut de les persones i dels periodistes mateixos, no? I llavors, clar, s'ha de fer.
A més, s'aprofitarà per fer la neteja dels matolls i la runa de la canal de l'exterior, el repicament de l'arrebossat, la impermeabilització de la paret i la substitució de les teules trencades o mogudes, entre altres. Rubau destaca que l'any vinent caldrà fer la segona fase de les obres, que duraran unes 6 setmanes i probablement seran a l'inici de l'any. Explica que l'Ajuntament de Palafrugell els va proposar fer-les totes enguany, tancar uns 3 mesos i buscar una ubicació alternativa. Però els paradistes van considerar que era millor esperar i no coincidir amb la Setmana Santa.
L'Ajuntament es va proposar de poder trobar un emplaçament, això sí, fer totes les obres d'un sol pic, i llavors, bueno, com et deia, a nivell tècnic és molt complicat que tots puguem tenir una solució, no? Perquè encara que no sembli, el mercat de la carn hi ha diferents sistemes.
Alguns negocis han trobat ubicacions alternatives per a aquestes setmanes. La carnisseria Ramos Gómez i la xarcuteria formatgeria Cristina s'ubicaran al carrer de Pi i Margall 59 i la carnisseria Jordi al carrer Estret 3 a l'antic Camp Plàcid. Per altra banda, els mercats del peix, la fruita i la verdura funcionaran com és habitual.
I amb tot això, Palafrugell, l'alcalde de Palafrugell presentarà els pressupostos del 2024 en un acte obert a tothom al Museu del Suro. Serà aquest dilluns a les 7 del vespre. Juli Fernández explicarà les principals línies del pressupost i quines mesures es contemplen, per exemple, per pal·liar els efectes econòmics i socials de les diferents crisis que anem acumulant.
Fernández també explicarà les principals inversions. Inclouen la tercera fase del desdoblament de l'Avinguda d'Espanya entre els anys 2024 i 2025, amb un cost enguany de 540.000 euros. També la inversió de 250.000 euros per millorar l'espai firal amb el nou parc, 200.000 en les franges perimetrals i 209.000 en millores urbanes. A més, es posarà èmfasi en el medi ambient amb la instal·lació de nous punts de recàrrega de vehicles elèctrics i millores energètiques de l'enllumenat públic. També es preveu adequar el camí de ronda de Tamariu a Cala Pedrosa, el projecte de conversió en zona de vianants al front marítim de Llafranc i les franges antiincendis als terrenys rústics. Totes les inversions preveuen un cost total de 4.317.000 euros. Juli Fernández també respondrà les preguntes del públic.
I a la Pera l'Ajuntament ha començat a impulsar una comunitat energètica al municipi. El projecte es troba actualment en fase d'execució, és a dir, que s'està fent la instal·lació fotovoltaica, concretament a l'escola Pedra Blanca 0 Empordanet. Paral·lelament, ja s'ha activat tot el mecanisme legal per impulsar la comunitat energètica. L'Ajuntament de la Pera va fer el passat dijous una reunió explicativa sobre el projecte i els veïns del municipi poden consultar tota la web, tota la informació a la web municipal.
La comunitat energètica de la Pera vol desplegar diversos sistemes de generació fotovoltaics a la teulada del CEI Pedra Blanca Zer Empordanet, que compartiran la seva energia amb els veïns i veïnes del municipi. A més, els participants es beneficiaran d'una plataforma de gestió energètica per a millorar els seus costos energètics i disposaran d'un gestor de la comunitat energètica que periòdicament els assessorarà sobre com millorar diversos aspectes energètics. Pel que fa al funcionament, el consistori ha posat a disposició de la ciutadania una part de la potència de la instal·lació fotovoltaica desplegada a l'escola de la Pera i ha obert un registre de sol·licituds de participació en la generació fotovoltaica municipal, d'acord amb la normativa local. La ciutadania que resulti seleccionada formarà part de la comunitat energètica de la Pera. A partir d'aquí, a canvi d'una quota de participació anual, rebran l'energia generada de 1 o 0,5 kW, que equivalen aproximadament a 3 i 1,5 plaques respectivament de la instal·lació fotovoltaica municipal i el consegüent estalvi directe en la factura a final de mes. A més, tindran accés a una aplicació que permetrà visualitzar l'impacte del seu consum i generació, així com el de la comunitat energètica parenca.
Dos minuts i dos quarts de nou del matí, a Begur, Calbandarra ha rebut el Premi Nacional d'Establiments Comercials Centenaris en una gala organitzada per la Generalitat. Aquest premi l'han rebut pels més de 100 anys d'història. Per parlar-nos d'aquest emblemàtic restaurant que es troba al centre de Begur, ens visita el seu fundador i xef, l'Aitor Sumoy. Bon dia.
Hola, bon dia.
Tenia aquí en el guió el seu fundador i xef. Entenc que fundador com a establiment centenari, difícil. Explica'ns una mica la història.
Difícil. A veure, en primer lloc, jo vull deixar clar, perquè hi ha hagut confusions, aquest premi és un premi, no és un premi ni personal a mi, ni a la meva empresa, ni al nostre restaurant, com a restaurant, com a projecte que portem avui dia, no?
Clar.
És un premi que la Generalitat té a veure d'otorgar als establiments que han tingut una trajectòria de més de 100 anys amb una empresa del mateix sector dins d'aquest local, d'aquell establiment, no? Uh-huh. Bé, això són les bases del concurs, diguéssim.
Que no vol dir...
Digue'm.
Que no vol dir que tu hi siguis des del primer dia.
No, exacte. No? Ni jo, ni el meu restaurant, diguéssim. Clar. Sinó que prèviament, amb 100 anys d'història, ja n'hi ha d'empreses que duren 100 anys, però si no, no repartien els premis cada any, diguéssim, no? Uh-huh. Aleshores, nosaltres portem 8 anys i d'aquests 104 anys que n'hi ha, pues, Vuit són nostres.
Perquè el nom previ, imagino, és que quan vaig veure Calvandarra em va semblar un nom que de fa 100 anys hauria ser molt atrevit, també.
Exacte. No, a veure, a qui va fundar aquesta casa va ser la Font de Plaja. Vale?
Clar, clar. Ara se'ns ha tallat la connexió. Sí que se'ns ha tallat del tot, eh? A veure, un moment. Ja el tenim aquí, que se'ns havia tallat, amb l'Aitor Sumoy. Parlaves de la Font de Plaja.
De Masó Plaja, que es va fundar el 1918. Mm-hmm. Doncs aquest va ser el primer establiment, com restaurant que va fundar en aquest local comercial. Vale? Ells van estar 80 anys, ininterrompudament, bé, inclús durant la Guerra Civil també van ser, o sigui, vull dir, per ells és el 99% d'aquest reconeixement, vale? I després doncs, ha anat passant per diferents bancs, perquè la família s'ho va vendre, i al final rebatirà per nosaltres.
Uh-huh. En aquest cas, bé, clar, diguem-ne, el centenari us va arribar mentre hi éreu vosaltres, no? Perquè vau agafar les regnes el 2018.
Exacte, el 17.
El 17. Com va ser aquest pas? Com vau decidir fer aquest pas d'instal·lar-vos en aquest espai?
Bueno, això és una cosa que jo soc cuiner, vaig estudiar cuina ja tard, però bueno, vaig estudiar cuina perquè era una passió i sempre havia tingut la intenció de muntar alguna cosa per mi i va ser així, vull dir, buscant per aquí per Begú, perquè jo hi havia Begú en aquell moment, i ara mateix també, i va sorgir l'oportunitat de llogar el local primer, perquè primer vaig estar de lloguer, i després ens van oferir per comprar-ho i bueno, amb la família vam fer un cop de cap i ho vam adquirir.
Clar, és un local amb història. Bé, a banda dels 108 anys d'història, en aquest cas. Lloc on va passar, on hi ha passat l'actriu Liz Taylor, el clarinetista Ardy Shaw, fundació del Club de Futbol Begú. Sabies tota la història de l'espai quan el vas, diguem, adquirir o instal·lar
no,
el teu restaurant?
Nosaltres ho desconeixíem totalment. Va ser, a poc a poc, amb el temps, hem de descobrir que era un lloc emblemàtic, i jo fa uns anys, abans de pandèmia, ja vaig tenir com... Dic, ostres, deixa'm mirar, a veure, quants anys fa que hi ha aquest restaurant aquí, no? Perquè em donava la sensació, coneixent la història que m'havia explicat gent del poble, o la pròpia família, com la Trinitat, la Trinineres, que podia ser que fos el més antic del poble, vale? Poder no el que es va fundar primer, perquè això no ho sé, però clar, que segueixi en peu, diguéssim, i desenvolupant l'activitat de restauració, sí. I aleshores ho vaig mirar el registre, mirant els registres d'activitat, d'altra d'activitat d'empreses, i jo em vaig remuntar, no arribava a 100 anys, i segons els meus números, arribàvem a 100 anys, em penso que era aquest any l'any que ve. I l'any passat vam rebre una carta del Departament de Comerç de la Generalitat animant-nos a veure si es volien presentar els permisos del comerç. I aleshores ma mare va reprendre, perquè tota la feina d'investigació ha fet ma mare i junta de ma germana, va reprendre la investigació i, bueno, amb els registres, vam veure que ja eren 104 anys. Ja havíem complert els 100 anys.
Déu-n'hi-do. Vale? 104 anys són moltíssims i, com dèiem, moltíssima història i també imagino, no sé, però també imagino una certa, no sé si dir-ne pressió, però també ganes que, bueno, perquè feu un tipus de gastronomia que també manté una mica l'essència de l'alimentació, de la gastronomia de tota la vida, però amb novetats, no? També, per tant, actualitzada.
Nosaltres fem la... vull dir, jo no voldria dir que nosaltres continuem en cap cas el que va fer la Font de Plaja. O sigui, el que va fer la Font de Plaja era una cosa, va estar molt bé, perquè m'han explicat, era un lloc emblemàtic on es menjava el millor suquet de llagosta, penso que de la Costa Brava, venien de tot arreu. Nosaltres fem una altra cosa, no? El que sí que apostem per una cuina de territori, una cuina catalana més modernitzada, més gastronòmica, i en aquest cas sí que podem trobar un lligam, però cada un fa el seu. El que sí que estem contents és de poder continuar en un local on té una història i un pes que és important, que és maco, i que jo crec que també és important per nosaltres continuar-ho, perquè hòstia, seria maco que d'aquí 100 anys més qui estigui darrere, sigui Calbandarra, sigui qui sigui, pugui tornar i dir, escolta, ara no són 100, ara són 200. Mm-hmm. I fa 200 anys que aquí hi ha un local a la plaça Pella i Forgues on fa 200 anys va començar una gent a servir menjar i han passat 200 i encara s'hi segueix servint menjar, sigui quin sigui l'establiment, no? Mm-hmm. Vull dir, però que hi ha hagut una continuïtat i això és important, no? Jo crec.
I deixa'm dir-te, tant de bo que d'aquí 100 anys l'arròs que feu continuï amb la mateixa qualitat i el mateix gust, perquè aquesta Fira d'Indians hi vam anar, sí, hi vam passar, sí, i vam quedar, érem una taula llarguíssima i vam quedar tots meravellats de l'arròs.
Moltes gràcies.
I les braves, la segona salsa boníssima.
Sí, les braves sí que són la nostra icona. Sí.
Per què és important mantenir negocis locals com aquest, espais que de manera interrompuda s'hi faci el mateix tipus de en aquest cas del mateix tipus de negoci?
Home, jo crec que per una part... pot ser un fet que animi a la gent a engrescar-se a emprendre, és a dir, mira, hi ha negocis que tenen continuïtat molt llarga, i per un altre costat, també perquè són... poder en el nostre cas, perquè ha canviat molt, però hi ha altres casos, per exemple, com ens hem trobat també allà a la gala dels premis, doncs clar, que són... arriben a ser establiments icònics, no? Vull dir, ja que ja en queden pocs, i aquests de fet... ja estan inclús protegits per la llei, no? Vull dir, no es permeten que vinguin les façanes i tal. I és història viva de la nostra cultura, al final.
Clar, perquè teniu el fet de ser centenaris us implica també algunes limitacions.
No, a nosaltres no. No, a nosaltres no. No, perquè no és... O sigui, no es refereix ni al negoci, diguéssim. No és com aquests... Al final, aquests, per exemple, seria el colmado aquí, d'algú així,
ja.
Però el que... Clar, al final tu no pots obligar un empresari que tanqui o deixi de tancar o canviï el seu concepte, no? Però penso que sí que estan protegides, diguéssim, les façanes i els aparadors. Bueno, és una altra història.
Mm-hmm, molt bé. Doncs, clar, volia acabar preguntant-te si caldrien més accions de divulgació de la història de cadascun dels negocis, en el cas de Begún, municipi amb moltíssima història, que es va recuperar a poc, per exemple.
Home, jo crec... A veure, aquí és el que jo dic. O sigui, nosaltres, com et deia abans, quan ho vam adquirir no teníem ni idea del que hi havia darrere, i tirant una mica del fil, amb llibres de... la història de Begú, amb les Pedries Llarg, tota la investigació que es va fer, hem trobat una història bastant interessant al darrere. I com nosaltres, estem segurs que n'hi ha més al poble. ¿Vale? Només es cal que qui regenti un local o un negoci o una casa, el que sigui, perquè al final tot és història, tiri una mica del fil i vegi què hi ha darrere. I d'aquesta manera posar en valor i ser conscients del que ens ha precedit, no?
Hem parlat amb Aitor Sumoy, que és el fundador i xef de Calbandarra, que és l'establiment que ha rebut aquest Premi Nacional d'Establiments Comercials Centenaris per tota la història d'aquest espai, de l'espai on tradicionalment hi havia hagut la Font de Plaja i que ara manté doncs, viu l'Aitor Sumoy amb Calbandarra. Moltíssimes gràcies i molta sort i que vagi molt bé.
Moltes gràcies, adéu, bon dia.
Fins aviat. Mireu, no ens movem de Begú. De fet, sí que ens movem de Begú, perquè ens anem a l'altra punta del món, però per parlar de Begú. I és que Paula Badosa ha passat a tercera ronda de l'Open d'Austràlia. La begurenca confirma les bones sensacions del dia del debut i aconsegueix un triomf imponent davant la russa... Ai, que prendrem mal aquí. Pailuchenkova, crec. Pailutxenkova. Una altra vegada, molta autoritat, Badosa completa un gran partit i s'imposa per un clar 6-2 i 6-3.
La seva contrincant es va veure totalment sobrepassada i no va trobar la manera de superar una Badosa que cada vegada juga amb més confiança. La profunditat dels cops de la Vagorenca i el seu joc incisiu no van deixar que Pailutxenkova, tenista número 46 del món, jugués en comoditat en cap moment. Aquest contundent triomf de la baixempordanesa, sumat al de primera ronda, permet a Badosa guanyar-se el dret a somiar. Després de tant temps allunyada de les pistes per lesió, la vagorenca està rendint a un nivell per sobre del que a priori es podia esperar. La seva propera rival, Amanda Anisimova, serà l'obstacle a superar per arribar a vuitens de final. En cas de guanyar Anisimova, Badosa es podria creuar amb la vigent campiona del torneig, Arina Sabalenka, en uns hipotètics quarts de final.
Doncs de seguida ens acompanyarà aquí al Supermatí l'Ignasi Arbat per parlar de sèries i de cinema amb les estrenes d'aquest cap de setmana, però abans posem una mica de música. Escoltem els Maneskin amb Valentine. Baby, it's harder to breathe when you're gone, so I hold them in my hands. Pictures of you, dream of the day you were 8 and 2. I amb els Maneskin i Valentine arribem a pràcticament a 8:45 del matí. És el moment de parlar de cinema amb l'Ignasi Arbat. Ignasi, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, i tu?
Bé, 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 aquí preparat.
Preparat. Preparat amb les estrenes de cinema i de sèries, a cartellera i plataformes. Ara m'estava mirant la llista de títols que em vas passar ahir. Així, a priori, podem dir que no, tampoc no és el gran cap de setmana, no? O què?
A veure, d'entrada no és que pugui atreure molt, però les quatre propostes són molt interessants,
val,
totes elles.
Val, no, val, d'acord, d'acord, d'acord. Doncs vinga, som-hi amb la primera, no?
Doncs va, anem amb la primera, que es diu La zona d'interès.
Festival de Cannes, veig. Bueno, el tràiler no és la cosa més activa i més...
No va per aquí, no.
Veiem una família, em sembla, una dona amb un bebè, una casa... De què va això? Explica'm, perquè m'està interessant.
Sí, sí, sí. És una pel·lícula britànica... està rodada en alemany i ha aconseguit un grapat de premis. Ja veurem si la setmana vinent, de cara a les nominacions als Oscars, es garrapa alguna cosa, que jo crec que sí. Va guanyar el premi del Gran Jurat al Festival de Cannes. I és la història... Està basada en una novel·la, la dirigida del Jonathan Glazer, director, per exemple, de Into the Skin, Under the Skin, perdó, que és una pel·lícula amb la Scarlett Johansson,
sí,
i The Birth, que és una pel·lícula que parlava sobre la reencarnació. I en aquest cas és la història d'una família alemanya que viu en una casa de somnis ben bé al cantó del camp de concentració d'Auschwitz. Això està ambientat a la Segona Guerra Mundial, camp de concentració, i aleshores tu, o sigui, la pel·lícula que et mostra, és, o sigui, no et mostra res d'Auschwitz, no? Tot el que sents d'Auschwitz, del camp de concentració, està de fons. Tu el que només veus és la vida d'aquesta família, que és d'un comandant que treballa en el camp de concentració, i la seva esposa, amb la família, com passen les jornades en el jardí, com fan, entre cometes, barbacoes, no? Conviden, tenen una piscina, és a dir, una vida idíl·lica al cantó de l'horror més gran que ha perpetrat la humanitat, o que fins i tot és una advertència de l'horror que és capaç de generar l'espècie humana, no? Uh-huh. I la pel·lícula intenta ser una reflexió i bé, clar, podem establir també paral·lelismes amb coses que estan passant avui arreu del món. Vull dir que realment és una pel·lícula d'aquelles esfereïdores.
Uh-huh. Molt bé, bueno, doncs, esclar, no sé si això tindrà una gran estrena allò en moltíssimes sales. Bé, veig que aquí a Platja d'Aro sí, vull dir que si la volem anar a veure a Platja d'Aro, la trobarem.
Sí, 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 a veure, no tindrà una estrena massiva, però sí que més o menys es pot trobar la pel·lícula sortint en forces còpies.
Val, molt bé. Doncs aquesta és la primera estrena, que es diu és La Zona d'Interès. Què més?
Anem per la guanyadora del Festival de Sitges d'enguany, ah? Que s'estrena aquesta setmana, que es diu Cuando acecha la maldad.
I sona així, bueno, comença el tràiler amb una mica de silenci. Som-hi, som-hi, està arribant, ara.
Sí.
Ai, ai, quina... Que... Ui, ui, ui. Ai, ai, quina por. De què va això? Ja entenc que si és a Sitges, una mica intensa.
Sí, sí, la pel·lícula és intensa. És una pel·lícula argentina que l'ha dirigit de Demian Rugna, que és un director que no és la primera vegada que passa per Sitges presentant alguna pel·lícula de terror. I en aquest cas, a veure, si Mia em preguntes mereixedora del festival, diria no.
Va, bueno.
A veure, és una bona pel·lícula? Sí. Però tampoc és una pel·lícula que a mi, diguéssim, trobés extraordinària, no?
Yeah.
És una pel·lícula que està bé, però tampoc li veig massa més enllà. Però sí que he de dir que va haver-hi un sector de gent que li va agradar molt la pel·lícula. Bé, això intenta ser una... A veure, com ho diríem? Donar la volta també al gènere de possessions, no? Típica possessió demoníaca, exorcisme, etc. Però canvia les regles. Fa com una mena de regles noves. Ho barreja, no diré zombis, però, bueno, amb alguna cosa així, barreja diferents elements, i en aquest cas és la història de dos germans que el que fan és, quan descobreixen un infectat, que podria ser un zombi, però ja t'ho dic, o és realment un dimoni que està dintre del seu cos, se'l treuen de sobre, el maten, podríem dir d'alguna manera, el foten a la furgoneta i mentre van enterrar-lo, col·locar-lo segons quin lloc, allò desapareix. Aleshores, el mal comença a escampar-se com si fos una epidèmia. I a partir d'aquí veurem com diferents persones, com si es tractessin de zombis, van sent posseïdes i ells intentaran, en teoria, acabar amb aquest mal. Tot això succeeix a la nit. Hi ha algunes escenes que realment són molt contundents, allò que dius, hosti, saps? Allò que et situa. El que passa que jo crec que el terç final la pel·lícula es perd i, bueno... A mi, sobretot, la part final no em va acabar convèncer, perd tota la força. Hi ha alguns moments també que, quan a guió, tampoc no m'acaba d'encaixar.
Val, bueno, doncs també ho tindrem en compte. Aviam, si és la guanyadora, ja ens agradarà, sí. No?
Sí, a veure, en quant a ambientació, tot plegat, sí, està bé. Vull dir, ja t'he dit que és una pel·lícula que m'agrada, però, ostres, per guanyar... pues, jo no li hagués posat, però bé, és igual. Jo... Està bé perquè és una pel·lícula de terror de gènere i aquest tipus de pel·lícules són les que han de guanyar el Festival de Sitges.
Clar, 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 està clar. Molt bé, doncs això seria el que fa referència a cartellera, no? A cinema.
Sí.
Un segon, que estic buscant el tràiler d'aquesta. És pel·lícula d'Amazon, no?
S'estrena a Amazon, es va estrenar aquest estiu en cinemes, aquesta l'he volgut recuperar perquè, mira, me lligava també bastant amb la que acabem de parlar ara, que és Háblame.
Val. I de què va?
Això es va estrenar, ja dic, en cinemes aquest estiu, per mi és la pel·lícula de terror del 2023.
Ah, sí?
Aquesta setmana, sí, aquesta sí. Aquesta setmana arriba a Amazon i és molt interessant que la veieu. És una pel·lícula que ve d'Austràlia i també juga amb el gènere de possessions. L'intenta donar la volta, en aquest cas, i ser innovadors. Es tracta d'un grup de joves que, bueno, com es podrien reunir per fer una ouija, etc., però el que fan és donar la mà en una mà embalsamada. Un d'ells ha trobat una mà embalsamada. I aleshores li has de dir dues coses. Primer, que et parli, i llavors que li dones permís per entrar. I aleshores un esperit posseeix a la persona. Aleshores... No pots estar més de 2 minuts, perquè si no se te'n va al cap.
Ah.
I durant 2 minuts ets posseït per aquesta persona i els estudiants que estan, o sigui, els alumnes, estudiants, els nanos de l'institut que estan allà al voltant, poden interactuar amb la persona posseïda. I què fan? Gravar-ho amb els mòbils, bueno, tot aquest tipus de coses, no? I aleshores, clar, la persona que està posseïda es veu què és el que ha fet a través de gravacions de mòbil. Val a dir que alguna cosa no sortirà bé perquè, si no, no tindríem pel·lícula, no? I això és curiós perquè ho han dirigit 2 youtubers australians, que, a més a més, la pel·lícula... Sí, sí, el Philip Pou. La pel·lícula ha estat un èxit brutal a tot el món. Va passar per Sundance, la va comprar a 24 per distribuir-la arreu del món i ja estan preparant seqüeles i spin-off. Vull dir que ha tingut molt èxit aquesta pel·lícula.
Bueno, carai, molt bé. Doncs sí, sí. Jo, que no sóc gaire de cinema de terror, t'he de dir que el tràiler és atractiu.
Sí, ja em diràs si la veus, perquè està a Amazon, vull dir, la tens fàcil, perquè jo, que estic així una mica curtit, vaig passar por.
Sí?
Sí.
Doncs sí, tu vas passar por i estàs curtit. Però la que no la veuré. Jo saps què passa? Que ara mateix, ara em mataràs, però és que ara mateix Amazon el tinc ocupat mirant Operación Triunfo, saps?
Ai, vale. Sí, és un altre tipus de...
És un altre tipus. És un altre tipus de cosa.
Sí, és terror també.
És terror també.
Diferent.
És un terror diferent, sí. Molt bé, doncs mira, aquesta podria ser l'estrena allò més atractiva del cap de setmana, que en aquest cas és Amazon. No sé si la següent també, de la següent estrena, que és anem a Disney+, n'he sentit a parlar molt bé. Tu em diràs.
Sí, la veritat és que sí. Val la pena, s'estrena crec que demà divendres.
Sí,
sí, demà divendres s'estrena aquest biopic sobre Balenciaga, que es diu així, Cristóbal Balenciaga.
Un trozo de tela y las puntadas justas para sujetarlo todo.
Así Cristóbal Balenciaga.
Mi vida ha sido el trabajo, el estilo, la discreción.
Explica'ns.
A veure, Cristóbal Balenciaga és potser de les figures més populars, però també més desconegudes, no? I aleshores se'n fa una minissèrie que és producció pràcticament 100% des del País Basc, totes les persones que han estat involucrades, i pràcticament ens explica com es va convertir en el dissenyador de moda, sense cap mena de dubte, espanyol més important de la història. Comença durant la Guerra Civil i pràcticament va fins a la seva mort a principis dels anys 70, al llarg de 6 episodis que tindrem a Disney+. Aleshores, veiem com és una persona que desafia també tot, perquè ell era fill de pescador, la seva mare era costurera, i aleshores va començar no per la pesca, sinó que a ella li interessava era la costura. Era una persona que no era d'aquests dissenyadors de moda que sortien a totes les revistes. No, no. Vull dir, tenia una vida molt introspectiva i així fins a la seva mort. Per això una de les persones que potser menys en sabem i això fa que la sèrie sigui més interessant. El repartiment també és extraordinari. Alberto San Juan, que pràcticament està irreconeixible, fa de Balenciaga. Tenim també a Belén Cuesta i tota una sèrie d'actors que també estan molt bé que l'acompanyen en aquesta sèrie de 6 capítols.
Molt bé. Té molt bona pinta, realment.
Sí.
I també el personatge, no? I també, bueno, no sé, el museu que té aquest àrea, i ho vam ser fa uns mesos, el museu és increïble, és enorme. I també veus les arrels, no? Que entenc que sempre va mantenir, pel fet de poder de muntar un museu com aquest al seu poble, ja t'indica que és una persona que va voler mantenir les seves arrels.
Sí, a més, és que ell va coincidir amb Coco Chanel, Dior, que eren la competència del moment, i s'ha parlat molt dels altres, però poc de Balenciaga, tot i que és un nom que ens crida, no?, Balenciaga, però és veritat que és molt més fàcil saber dels altres per al tipus de vida que va mantenir ell, no? Sí, sí. La veritat, també hi ha hagut molta cura a fer aquesta sèrie, i és potser de les més cares i amb més projecció internacional fetes mai a Espanya.
Mm-hmm. Molt bé. Cinemes de proximitat aquest cap de setmana. A Palafrugell tenim Anatomia d'una caïda. A Torroella tenim Fem. I després Valle de les sombres, que és pel·lícula espanyola. I a Begur tenim A fuego lento. És pel·lícula, si no m'equivoco, francesa, perquè hi ha amb Juliette Binoche, no? També.
Sí, correcte, amb Juliette Binoche. Sí.
Molt bé. I què, els Emmy?
Els Emmy, bueno, jo no sé què dir-te. A mi que acabin de ver la sèrie aquesta, que és un drama, acabi guanyant el premi a la millor comèdia de l'any...
I això què? O sigui,
no... Jo, sincerament, no ho entenc.
Des de Mother Family, que no hi ha una sèrie de comèdia triomfadora, no? 100% comèdia, una sèrie massiva...
Hem tingut Ted Lasso, que és una sèrie massiva. Extraordinària. Massiva, massiva. Home, de ver tampoc ho és.
Clar. No, clar. Però i no és comèdia, tampoc.
No, a veure, des de Big Bang Theory, potser que va ser la... que saps allò, la sitcom que tenia... Sí. Ara hi ha Young Sheldon, que és el seu spin-off, que l'han penjat tot a Netflix, que també té molta audiència, però... Mm. És veritat que el fenomen, potser Friends, Big Bang Theory i tal...
Big Bang Theory, Como conocí vuestra madre, Mother Family... No, i des de llavors ens hem quedat aturats des de fa uns anys ja.
Sí, però bé, tenim propostes, jo que sé... El Ted Lasso ja t'he dit que sí que va ser un fenomen, sí que és d'Apple TV, que és una plataforma que té menys gent, però aquesta de Solo Asesinatos en el Edifici també és una comèdia amb l'Steve Martin, vull dir que ha vist a Disney Plus, l'ha vist molta gent. Havia nominada també la de Marvelous Miss Maisel, que és una sèrie extraordinària que està a Amazon també en 5 temporades. És espectacular aquesta sèrie, és collonuda. I que acabi guanyant The Bear, que és un dramot, és un drama... Jo no té cap element de comèdia.
Però està bé The Bear o no?
Sí, està bé, però no és una sèrie que a mi m'ha amat. I jo, el seu protagonista, a mi m'acosta aquest actor.
Hi ha molta passió per en Jeremy Allen White,
Sí. A mi... No entenc per què agrada tant, també ho dic. I els millors capítols que té la segona temporada de la sèrie són on el lector no hi és i t'explica dues històries meravelloses fora del restaurant principal. No, i ho dic així, i són els dos millors capítols de la segona temporada, amb diferència. Però és que la sèrie no és una comèdia. És que de debò que no ho entenc. Jo entenc que la vulguin presentar a la categoria de comèdia perquè si la presenten com a drama no guanya. Aleshores, ells són els que trien els productors a quina categoria la posen. Però clar... algú hauria de filtrar i dir, senyors, vostès no fan la comèdia, aquí no poden participar. Doncs aquest filtre no existeix, i aleshores passa el que passa.
Ja, bueno, clar, està clar.
Que tenim comèdies i en tenim de bones que no guanyen el premi.
Bueno, molt bé, doncs mira, coses de la vida, coses de la indústria.
Sí, també. I com a drama, Succession.
Succession, que també, merescut, no?
Sí, era l'última temporada, suposo, és el reconeixement, tot i que per mi hi havia de la Casa del Drac i de Last of Us, que són sèries...
Veritat! La casa del dragón no s'ha endut res.
Sí. Algun secundari, ara t'hauria d'acabar de mirar la llista, però vaja, és com si no hagués passat per allà. O sigui, ha passat absolutament desapercebuda.
Amb les ganes que tinc de la segona temporada.
Sí, la tindrem aquest estiu, si tot va bé.
Quina il·lusió. Doncs Ignasi Arbat, moltes gràcies i que tinguis molt bon cap de setmana.
Vinga, una forta abraçada. Adéu-siau.
Adéu. que acabem amb el temps.
Avui la jornada es presenta bastant assolellada i la temperatura serà anormalment alta i això portarà a notar un dia suau. El vent de Garbí tornarà a bufar fort i podrà arribar a cops de 60 km per hora i deixarà una sensació estranya de suavitat tèrmica a l'ambient. La forquilla de temperatures quedarà entre els 7-8 graus mínims als quasi 20 màxims, essent la jornada d'impàs a la de demà divendres, que ens arribarà una pertorbació que ens farà baixar la temperatura i ens portarà pluja, que a la comarca podrà ser entre els 5 i els 10 litres per metre quadrat.
Gràcies a tothom. Tornem demà a les 9 del matí al Supermatí. Que vagi bé, bon dia. A les 8 del matí.